Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Estravessa s'ha endut el Goya a millor direcció a Novell per 20.000 espècies d'abeges, una altra de les grans favorites d'aquesta nit, una coproducció catalana, i ara mateix està vivint un dels moments més esperats d'aquesta gala dels Goya, que és l'entrega del Goya Internacional a Sigourney Weaver. Han pujat a l'escenari Penélope Cruz, Pedro Almodóvar, acompanyats dels Javis, que estan fent de mestres de cerimònies aquesta nit, i ara estan fent com un repàs a tota la trajectòria de Sigourney Weaver. Per tant, aquí encara queden molts premis per donar, però ja et dic, la cinematografia catalana va molt bé.
Uns quants premis, sí, me'n surten ben bé 10, no? Pel sí. Cap baix,
sí,
Maria.
Sí, sí, sí. Mira, només 10 de la Societat de la Nieve, si li sumes documental 11, la pel·lícula d'animació 12, la Rigoberta Bandini per la banda sonora de... Bueno, per la cançó original, no la banda sonora, que aquesta és de la Societat de la Nieve, de Te estoy amando locamente, doncs sí, sí, en portem uns quants ja.
Doncs sí. Està en l'hora, el cinema català en aquesta gala dels Premis Goya. El tram final del Tu diràs, amb la Maria Cusó, ens hi quedarem per... d'alguna manera seguir els premis grossos que es donaran a millor pel·lícula, a millor direcció també, a millor actriu protagonista, etcètera, etcètera. I trucarem al Blai Morell, el company del Via Lliure, perquè ens analitzi també una mica del què li ha agradat, el que no li ha agradat de la gala, i ens comenti algunes d'aquests premis que s'estan donant avui a la Fira de Valladolid. Ara tornem, Maria, fins ara.
Fins ara.
Parlem del Barça. Demà hi ha un partit a les 9 de la nit. Potser no és el més cridaner de tots. Hola, Laia Coll, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
No té un gran cartell, un Barça-Granada, però és important pel que pugui passar a la Lliga. Avui deia Xavi, Laia, que estaríem pendents del Bernabéu, però que el més important era no tornar a fallar com ho va fer l'equip el dia del Villarreal.
Exacte, el més important és sumar demà els 3 punts contra el Granada. En cas de victòria, el Barça mantindria la distància de 8 punts amb el Madrid i se situaria a només 3 del Girona. Xavi també ha fet referència avui no només als equips de dalt, és a dir, no només al partit del Bernabéu, sinó també als equips que venen per darrere, és a dir, l'Atlètic de Madrid, que juga demà al Pizjuán, és a 2 punts del Barça, i l'Atlètic Club, que en aquest cas juga dilluns a casa a l'Almeria, és a 5 punts. Per tant, el Barça, que encara està en aquest punt, que ha de mirar a dalt, però també, sobretot, ha de mirar cap enrere, cap a l'Atlètic Club i l'Atlètic de Madrid.
Com més habitual ja en els partits que el Barça juga a casa, encara no tenim convocatòria, haurem d'esperar demà al matí, però ja sabem segur que el Barça recupera una peça cabdal per aquest partit. De fet, per mi, és la notícia de la prèvia, i és que torna Ter Stegen, Laia.
L'alemany s'ha perdut els 3 últims mesos per problemes a l'esquena, uns problemes que finalment van necessitar cirurgia, que passés pel quiròfan. Demà tornarà Ter Stegen a defensar la porteria del Barça i Xavi ho ha celebrat.
És molt important, no? És un futbolista fonamental per nosaltres, un dels capitans, un dels líders naturals de la plantilla. Dit això, doncs, content amb l'Iñaki, molt content, crec que ha fet una feina molt bona, ha demostrat que és porter pel Barça, no teníem dubtes, però això és veritat que s'ha de demostrar, i al final ha demostrat, doncs, que és un porter de garanties, i bé, molt content pel Marc, molt content, crec que el necessitem quanta més gent disponible millor, i estem parlant d'un futbolista capital per nosaltres, per la plantilla.
Ningú té cap dubte, Mireia, Pol i Ferran, que el Barça és millor amb Ter Stegen. És un salt de qualitat, com a mínim a la porteria, per bé que és veritat que al principi de temporada l'equip també encaixava gols, eh? Vull dir que no estic dient que avui torni o que demà torni un superheroi, però...
Home, mira, en una plantilla on vas faltat de talent, perquè segurament, bé, la meva opinió, però si agafes totes les posicions del camp, de les poques on tens un top 5 mundial, si està al nivell de l'any passat, és a la porteria. Jo crec que Ter Stegen, per mi, si està al nivell, insisteixo, que va estar l'any passat, està entre els 5 millors porters del món. No crec que hi hagin moltes més posicions a l'11 del Barça on tinguis un top 5 mundial. I per tant, que sempre que torni un jugador que a part té l'ascendència que té dins la plantilla i aporta també la seguretat i la confiança als seus companys quan està sobre el camp, doncs és una benedicció per l'entrenador i benvingut sigui.
Sí, sí, completament d'acord. A mi el que penso que també és un factor molt important de Ter Stegen és que no tinc la sensació que sigui un vestidor amb molts pesos pesants, jugadors experimentats amb trajectòria al club, i probablement l'únic en aquest sentit és Ter Stegen. Molts estan cuinant, Araujo, Gavi està parlant d'aquesta nova de tal, però l'únic que té aquesta ascendència que deia el Ferran per presència i per ajudar doncs, a l'equip Ter Stegen, evidentment això t'ho dona, estigui més bé o més malament.
Sí, jo crec que dona un salt de qualitat a l'equip la tornada de Ter Stegen. Per mi Iñaki doncs, va tenir una molt bona arrencada, però després jo crec que li ha costat en sí. alguns partits, i crec que el Barça recuperarà, o tinc la sensació, o espero que recuperi doncs, una mica la solvència defensiva amb Ter Stegen, amb la línia defensiva. Crec que pot ser important la seva tornada.
Clar, el dubte és com tornarà, però la sensació i el que sabem no, és que està al 100%, però vull dir, sempre hi ha el dubte de, no, després d'una cirurgia, si veurem el Ter Stegen de principi de temporada, sobretot el Ter Stegen de la temporada passada, sempre hi ha aquest dubte que, no, que sobrevola, jo crec, que esperem que sí, però...
Sí, sí, però bueno, al final és un preu que el Barça ha de pagar, perquè Ter Stegen és el que deia el Ferran, és que és tan diferencial que al final bueno, l'has de fer jugar, i em sembla també bon moment ara perquè vagi tornant. Partit contra el Granada, casa, en tens un altre contra el Celta, i llavors ja ve la Champions, és a dir, una mica té una mini pretemporada
de dos partits. Està tot programat pel partit de Nàpols.
Exacte, mica, sí. jo crec que també va en aquesta direcció. Ara ens hem de permetre un Ter Stegen que no estigui al 100% per un tema de ritme competitiu, però que s'espera que en 2-3 partits, no, que queden dos partits abans del Nàpols, no, diria?
Sí,
queda demà i la setmana que ve a Vigo.
Correcte. Doncs que ja arribi rodat i al 100% definitivament.
Torna Ter Stegen, qui torna demà també?
També torna Rafinha, i en canvi serà baixa Oriol Romeu. Xavi ha explicat que fa setmanes que el migcampista arrossega problemes físics, té problemes al genoll i demà es perdrà el partit. Se l'espera per jugar la setmana que ve, dissabte que ve a Vigo. Tampoc podran jugar demà, recordo, Gavi, Valde, Marcos Alonso, Joao Félix, Ferran Torres, i possiblement també es perdrà el partit Sergi Roberto, tot i que Xavi ha deixat la porta oberta a un possible retorn del capità. Si no torna demà, ho farà la setmana que ve a Vigo. I recordem que demà tampoc pot jugar Vitor Roque per la vermella que va veure Mendy Zorrotza, i que tot i que el Barça ho ha intentat que competició com a apel·lació li retiressin la segona groga, no hi ha hagut sort i sí. l'han mantingut. Per tant, demà Vitor Roque és baixa.
Avui llegia la portada de Mundo Deportivo, clar, declaracions de l'àrbitre Vitor Roque, que això no és el Brasil.
Un punt racista.
Sí, molt despectiu.
Sí, sí, sí.
Molt despectiu.
A mi m'ha semblat un comentari fins i tot racista, et diria.
Sí, sí.
Té connotació, pot tenir connotacions racistes.
Sí, sí.
Sí, ja entenc que l'àrbitre segurament deu voler dir que el futbol brasiler és més dur o hi ha més contacte que el futbol espanyol, que ho desconec, la veritat, no sóc un expert en el futbol brasiler, però no em semblen maneres de dirigir-te cap a un futbolista, i és el de sempre. Estem aquí, jutgem molt els comportaments dels futbolistes, venim d'una setmana en la qual dos jugadors del Girona, o un jugador del Girona i el seu entrenador, s'han perdut un partit clau per protestar, i és aquesta soberbia que tenen alguns àrbitres cap als futbolistes, més enllà de si era groga, si no era groga, sinó aquestes declaracions que ha fet a Vitor Roque a Mundo Deportivo. Res, és que m'ha sorprès llegint-ho i em volia fer menció, perquè crec que a vegades hem de ser també, jo crec que un punt curosos amb el que es diu i el que diuen els àrbitres cap als futbolistes. Alguna cosa més, Laia?
Doncs mira, escoltem alguns documents del que ha dit Xavi avui a la sala de premsa. Ha parlat de la gestió de l'equip ara que s'han recuperat alguns efectius, i sobretot ha fet referència a la defensa, bàsicament, que ara torna Íñigo Martínez, va tornar ja l'altre dia, va tenir uns minuts, i una de les preguntes que es pot fer a la gent és quin paper tindrà ara Pau Cubarsí, perquè en principi doncs, va entrar l'equip per les moltes baixes que hi havia en defensa, però que ara que han tornat els centrals, què passarà amb Pau Cubarsí? Doncs Xavi ha dit que no canviarà el seu rol, que el central, el jove central de Girona, seguirà jugant.
S'ha anat guanyant la titularitat, a més s'ha anat guanyant la confiança dels seus companys, també la nostra, i crec que és un futbolista molt important ara mateix, en sortida de pilota, en duels, però també Íñigo. Aniran jugant, i l'avantatge d'ara és que tenim per dosificar futbolistes. Per nosaltres és fonamental tenir diverses opcions a la banqueta per poder decidir, no? Però el Pau seguirà jugant, seguirà participant.
Sí, clar. Sí.
Y també ha dit Xavi que tornarem a veure Christensen de mig centre.
Creo que salió bien, no solo en el partido, lo hemos ido probando a Andreas en los entrenamientos, él está a gusto, él está cómodo, es un futbolista que tiene la capacidad para jugar prácticamente con 360 grados, elige bien, mira antes de recibir, técnicamente es muy, muy bueno, elige en todo momento la opción correcta y bien, sí, es una de las opciones.
Aniran tornant jugadors i la pregunta és aquesta, no? Si canviarà alguna cosa de l'últim Barça que hem vist, de Cubarsí, de Christensen. Xavi ha dit que no, avui, que continuarà jugant Cubarsí, ho hem sentit ara, que aposta per Christensen
al mig. Que mantindria el rol.
Que mantindria,
sí,
el rol.
Que jugui, jo ho tinc més dubtes.
Creus que li puc guanyar la partida, per exemple,
no, Martínez? Sí, que seguirà jugant, però em refereixo que jo crec que demà no jugarà Cubarsí.
I aleshores apostes per?
Iñigo.
Iñigo titular.
És a dir que...
I no veieu un Iñigo... Jo veig un Iñigo Cubarsí.
I Araujo fora.
Doncs sí.
Jo,
arriscat,
jo no crec que Xavi... No, jo no crec que Xavi...
Però jo m'agradaria veure ara... amb aquests dos centrals.
Sí, però tal com està el panorama ho veig complicat, també.
Però és el desig de la Mireia,
sí, sí.
No? Mireia?
Sí, sí.
A tu i a més gent, jo crec.
Sí, no. Bueno,
Mireia Araujo no...
No, a mi m'agrada quan és el central contundent i que va ser la temporada passada, però crec que té dificultats amb la sortida de pilota, que sí, Iñigo, sí. I Cubarsí ho supera 100%, i ara mateix no està sent el jugador sense pilota que crec que era, i a més té aquestes dificultats.
Sí. El que crec que serà sí o sí, com ha mig dit Xavi, serà Christensen de mig centre, que no, jo no crec que estigués brillant a Vitoria, però al final és una cosa que Xavi se l'ha de creure una mica per força, jo crec, perquè ja tothom ha com arribat a la conclusió de que Gundogan i Pedri l'has de ficar endavant per el bé comú, perquè és on juguen bé i és on fan més bé a l'equip. Oriol Romeu no pot jugar de pivot perquè no ha anat bé, llavors et queda Christensen, que tot i no fer un partit brillant li has d'anar donant minuts perquè es vagi acostumant a tot això, i perquè d'alguna manera tinguis alguna cosa a la qual agafar-te en aquest tram final de temporada.
I perquè també considera que té altres centrals millors que Christensen, i que Christensen també, que a vegades se'l considera tou per ser central, tot i que ha jugat a la Premier, al Chelsea ho ha fet de nassos, però sí que és veritat que per caràcter i això és potser com a mig centre, per característiques també futbolístiques, òbviament, però també a nivell de caràcter, com a mig centre, li aporta més a Xavi que no jugant de central, on tens gent amb més personalitat.
Bueno, el partit contra el Villarreal, quan el canvien a la mitja part, és la sensació una mica de Christensen, i potser ha perdut el lloc aquí, perquè sí, sí, comet error greu en el gol de Gerard Moreno, el treu a mitja part, i hòstia, Christensen potser ja no torna. I el pivot defensiu, doncs, bueno, és un vaixell salvavides, una mica.
És que ha baixat molt el rendiment respecte a la temporada passada, Christensen. Sí.
Però tots els jugadors.
No, tots, però si fixes en el lloc del centre de defensa, que és una posició molt important, a més aquesta temporada que el Barça està fallant molt, doncs Christensen segurament és un dels futbolistes també que més se li nota.
El dubte que tinc és quan hi hagi una pressió alta, quan un equip et vingui a buscar, com se'n sortirà Christensen, no? Jo crec que...
Sí, sí.
No, a la vegada Granada demà, que no pressionarà pràcticament, és còmode jugar en aquesta posició si no et pressionen, entre cometes.
Sí.
Hem vist Oriol Romeu fer partits correctes, algun, sense... No, sí,
sí, a principi de temporada.
A la pretemporada, sobretot.
Sí,
als primers partits, sí.
Sí, i algun que... És que juga molt poc, ara, però sí. En algun que recordo així mal comptat, tampoc ha desentonat en partits fàcils, diguéssim, que no... Partits exigits, no. Sí. Cap de bé, pràcticament, dels últims. Però en partits fàcils...
És que Oriol Romeu, al principi, ell i De Jong...
Bueno, fan un partidàs feien, amb
el
Madrid.
Sí, però feien feien de Busquets, però feien un 2x1, perquè De Jong era el Busquets en pilota i Oriol Romeu era el Busquets sense pilota, salvant totes les distàncies, enteneu-me. Uh-huh. Però van aconseguir un equilibri entre els dos que en el Barça li va anar molt bé. Va ser el moment que es va lesionar De Jong,
sí.
I a partir d'aquí Oriol Romeu es va trobar molt sol allà en aquella posició i no es va entendre tant amb altres futbolistes tipus Gundogan, Pedri, etc. I aquí va anar cap avall, no? Però al principi de temporada a mi va estar correcte per mi Oriol Romeu. De fet, jo, hòstia, dic, aquí si segueix aquesta progressió, fins i tot pensava que podria arribar a anar a l'Eurocopa. Vaig arribar, crec que ho vaig arribar a dir aquí a la tertúlia. perquè a mi la progressió que tenia em semblava correcta, però bueno, és evident que sense De Jong va baixar molt.
Del partit, Laia, la lògica diu que el Barça s'ha d'imposar, però clar, mira un dels precedents contra el Granada i home, no, bons no són.
Sí, perquè ara mateix el Barça encadena 4 partits sense guanyar contra el Granada. Són un balanç de 3 empats i una derrota.
És un rival difícil, un rival que ha competit a tots els partits que ha jugat amb el nou entrenador, sobretot, no? Amb Medina. Per tant, ens costarà, sí, una motivació extra per nosaltres, més jugant a casa, per demostrar doncs, que hem fet una millora, no? Crec que el partit de Vitoria va ser bo, en molts moments molt bo en el joc, i aquesta és la dinàmica que podem continuar, no?
Xavi espera demà un Granada tancat al darrere i un equip contra el que costarà generar ocasions.
Un quart d'una. De seguida, l'11 del Departament d'Alineacions. De seguida, l'11 del Departament d'Alineacions. Serà després de la publicitat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions de la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Estàs pensant en canviar-te el cotxe? Fins a final de mes pots estrenar un Cupra amb el millor preu garantit. Sí, sí, el millor preu garantit. Cupra Formentor en estoc d'entrega immediata a partir de 29.000 euros. T'esperem a Ondinauto Cupra, Barberà, Sant Cugat i Manresa. No t'ho pensis. Vine i estrena un Cupra al millor preu garantit.
És que tu me das, es mucho más de lo que pido.
Per tot el que ens dones, tu mereixes tot. I més. Gama Mazda Volkswagen. Ara amb més equipaments. Pintura metal·litzada, càmera posterior, sistema Beats Audio, sistema d'arrencada sense clau i més. Tot de sèrie. Descobreix Mas, el teu concessionari Volkswagen.
Momento Sarsa Volkswagen. Sarsa.com.
Atrevit. Capaç. 0% emissions. Fins a 610 quilòmetres d'autonomia. 100% Subaru. Així és el nou Solterra, el primer SUV 100% elèctric de Subaru. Tota la seguretat i eficiència per arribar on tu vulguis.
Descobreix-lo al nou concessionari Subaru a Barcelona, al Mugàver 167 i subarubarcelona.es.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Vine a veure en Primícia Auto 88, el nou Fiat 600, 100% elèctric. Més sostenible, més llibertat, amb fins a 600 quilòmetres d'autonomia. Més tecnològic i amb una càrrega molt més ràpida. Apropa't i descobreix-lo a Auto 88 La Maquinista, concessionari oficial Fiat. I sol·licita el teu test drive a auto88.com.
Vinga, una mica més. Ja gairebé hi som. Aconseguit!
Després de la pujada de gener, arriba un febrer d'oportunitats amb els 10 dies Nissan. Vine al teu concessionari Nissan del 2 al 13 de febrer i aprofita les millors ofertes per estrenar un Nissan amb lliurament immediat. Corre, que s'acaben!
Nico Center. Som a Tarragona, Reus, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Vine a veure l'Auto Girona, el teu concessionari oficial Mazda a Girona.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Diuen que juga com s'entrena. A Citymob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. Citymob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Citymobsantboi.com, que fa un futur millor.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
47.206 47206 de la sèrie 10010.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera. I thought I saw your shadow under the door. Just a trick of the light I've seen
before. I can never tell what's real anymore. 6 minuts per sobre d'un quart d'una de la nit. Aquí seguim el Tu diràs, la tertúlia dels dissabtes, avui amb el Pol Ballús, el Ferran Martínez i la Mireia Vera, pendent també de la gala dels Goya amb la Maria Cusó i repassant l'actualitat del Barça amb la Laia Coll. Teníem pendent l'11 del departament, Laia, que quin és?
Ter Stegen a la porteria, defensa, Koundé, Araujo, Íñigo Martínez i Cancelo. El doble pivot a la base del quadrat, Christensen, De Jong, més avançats Gundogan, Pedri i a dalt Lamine Yamal i Lewandowski.
El compreu?
Jo hagués dit Cubarsí, però amb el caig del Ferran, jo el Ferran me'l crec bastant, llavors.
No, tiro... no, no, no. Què vols dir que creus el Ferran? A no, mi no em creus?
No, però vull dir que el Ferran abans ha dit, abans que tu diguessis l'11, ha dit tinc la sensació que Cubarsí no jugarà. Llavors el Ferran, jo quan diu tinc la sensació, el Ferran jo l'intueixo que té, una, que té un nas...
Alguna vegada l'ha pifiat, sí, sí, els divendres al departament d'alineacions.
Crec que l'últim dia la vam cagar, no? Perquè Christensen no vam...
No, evidentment, ningú va donar Christensen de mig centre. Sí, sí.
Tot i que ja s'havia publicat, allò de Christensen, que sí, era opció de mig
que havíem provat de pivot.
Sí.
Jo la mateixa em cobercia al lloc d'Iñigo.
Tu, per sí. Tant, és la mateixa, la teva?
A veure, com que vols dir?
Sí, jo...
Ell, però tu vols dir Iñigo?
Sí, però jo dic la... Sí. Ell posa cobercia en el lloc de...
Jo a la Laia.
Sí.
Doncs jo em sumo al Pol.
Bé, Mireia, bé.
En el lloc d'aquí, d'Iñigo.
Mena, jo diré d'Iñigo, però m'agradaria que fos d'Araujo.
Jo crec que Íñigo Martínez torna de dues lesions, que va arribar a estar a un molt bon nivell, que és un jugador que, tot i estar a la seva primera temporada al Barça, ha demostrat ser líder i que ha d'agafar ritme per jugar a Nàpols, bàsicament, perquè sí, Cubarsí està jugant molt bé, però jo crec que contra el Nàpols de titularitat no porta molts partits. Jo crec que Íñigo ha d'anar agafant ritme i la meva aposta és demà Íñigo Martínez a l'11 titular.
Més enllà de la defensa, la resta creieu que són tants caps, tants barrets, pràcticament.
Bueno, és que són faves comptades.
És el que hi ha.
No hi ha massa més.
I que tens a Rafinha que torna, que podríem discutir, però jo crec que no hi ha cap mena de discussió.
No.
Pel nivell i també perquè no crec que torni com a titular. Després d'una lesió muscular, no? És lògic que tingui 20 minuts, mitja hora, segurament, en la segona part, però que Lamine s'ha guanyat, no? De moment,
demà diumenge fa just un mes de la lesió de Rafinha, que va ser a les semifinals de la Supercopa, lesió muscular. Per tant, ja sabem que quan hi ha una lesió muscular es va una mica més paulativament en el retorn en quant a minutatge.
Havia dit Xavi que poden jugar els dos junts.
Sí, que Lamine per dintre, fins i tot. Que la fica més per fora, i que però que pot veure a Lamine jugar per dins també.
Jo crec que aquí hi ha un lloc i dues places. I no sé si canviarà gaire la pel·lícula del que hem vist últimament amb Lamine, o si el pes de Rafinha que té i l'ascendència...
Bé, dependrà molt de Rafinha i de com torni, també. Si està al nivell que que estava quan va, abans de lesionar-se, Lamin jugarà molts més minuts. Però també hi ha una part de gestió amb Lamin, eh? Sí. Perquè és molt jove i també has de saber quan donar-li minuts o quan donar-li descans, sobretot el tema del descans. Per això també amb el tema Cubarsí, quan porta, ara porta ja, és que m'he perdut una mica el compte de quants partits porta consecutius, però portava jugant no sé si 3 partits seguits. El dia d'Osasuna diria que va entrar
contra el Villarreal, és suplent, crec, i entra per Christensen, que
el descans titular, juga Barça Osasuna i a la vez Barça titular en porta 2 perquè el dia del Villarreal va entrar al descans substituint Christensen,
i el dia del Betis també entra,
és titular a Betis,
és titular el sí, sí. Betis,
no? Betis titular.
Per això jo aquí sí que veig una mica de gestió de minuts, ara que ha tornat Íñigo, que ja va tenir l'altre dia uns minuts per començar a agafar ritme. Crec que començarà Íñigo titular i després serà el canvi per Cubarsí a la...
També és una manera, a part de gestionar-los físicament, mentalment, també dir-los, ei, doncs peus a terra, vull dir, esteu jugant molt bé, però esteu al primer equip del Barça, i aquest ritme s'ha de mantenir. Que, per tant, per aquesta part de gestió ho veig bé.
Amb el tema Rafinha, però també veig una mica patata calenta, en el
sentit... Per això ho deia,
Sí, perquè queda en el que queda temporada, i a l'estiu, tal i com està el Barça, sabent que Rafinha, per molt que Xavi avui públicament hagi dit que els veu potencialment jugant junts, un mes per dins i tot plegat, els dos estan en una posició que és extrem dret, i el Barça, a nivell de club, a qui s'ha de creure dels dos és a Lamin. Per edat, després... per projecció i tot plegat. Llavors, Rafinha allà, l'encaix li veig una mica més complicat, i veurem a l'estiu si et fan dir qui és més prescindible o menys. El nom de Rafinha jo crec que és el primer que en surt a molts.
Tu el vendries per un bon preu?
Sí.
Ja va ser.
Sí.
Estem parlant que el Barça necessita vendre jugadors.
Sí.
Si t'arriba una bona oferta, el problema del Barça serà que no podrà triar qui vol vendre. Només vendrà aquí perquè els jugadors dels que tingui ofertes.
Jo tinc la sensació que potser en sortiran d'aquests importants, potser no només un, no?
Sí, jo crec un parell, potser.
Està sonant...
I tornant a l'alineació, sí. Perquè no... Héctor Ford, tampoc el descartaria que fos titular, eh?
També pot ser.
Per Cancelo.
Mira, recordo que a Mendizorroza vas dir que Cancelo estava tocat, que no
sí,
estava
sí,
al tot
que
fi,
aquest
i crec
tema...
que vas apostar per Héctor Ford, i al final... una mica et va donar la raó, no va sortir de titular, va sortir no, Cancelo, però vaja, com gairebé com si sortís Héctor Ford, que va sortir a la segona part també, van jugar 45-45. Tu vol veus avui i demà?
El tema aquest amb Cancelo crec que està entre cotons, i el partit de Nàpols és molt a prop ja, i és que el Barça s'ha de centrar molt en la Champions. I tot aquest tema de gestió, no crec que per perdre ritme, si es perd un partit... o tenir segona part, i a Íñigo i Cubarsí anirà gestionant, tinc la sensació, el tema de minuts en aquests dos partits perquè arribin al 100% o amb les millors condicions al partit de Nàpols.
Potser amb això que dius de Nàpols és millor que demà jugui Cancelo descansi a Vigo.
Jo crec que al revés, perquè si demà jugues a casa, pots jugar amb el xaval a casa...
No, està clar que...
I Amigo, abans de
Baleidos
partir...
Baleidos és un lloc complicat.
Hi ha molts entrenadors que prefereixen fer la prova del jugador definitiva abans del partit. Recordo, crec que era... Ara no me'n recordo si era Luis Enrique o era Valverde, que no canviava pràcticament peces del partit previ a la jornada de Champions. No me'n recordo quin entrenador era, ara...
No ho sé jo, ara...
Perquè els necessites com més rodats...
Sí, perquè ja els tens com bastant connectats, me'n recordo... Sí, ostres, ara, perdoneu, però no recordo quin dels dos era.
No, deia que ara que ha sortit el nom de Rafinha i de la possible venda, el nom de Frenkie de Jong també torna, sembla que torna a sortir una mica...
És que l'altre dia el Lluís Canut va dir que ell deixava la porta oberta a sortir... perquè el Barça no havia complert les seves expectatives. I si ho diu Lluís Canut parlant de De Jong,
sí.
Li dono molta credibilitat.
Sí.
La pregunta aquí que li faig jo a De Jong és i tu has complert les expectatives que el Barça i el barcelonisme va generar amb tu? Jo crec que no.
I l'altra pregunta que em faig és estar disposat a cobrar menys diners dels que cobres? Perquè probablement anant a un altre club és complicat que s'arribi al que li toca en els propers dos anys al Barça. estàs disposat a fer concessions en aquest sentit per al final anar a un club on tampoc et garanteixes guanyar, perquè al final vagi on vagi és complicat guanyar doncs, tot arreu, no? Jo crec que De Jong, que evidentment i venint de Lluís Canut, que és el mateix que deies, és una cosa que t'aixeca totes les orelles, però ho veig una venda que no és fàcil. Per tots els anys de contracte, bueno, li queda un any i mig...
Però és
el sou molt alt, sí, pel sou molt alt...
I això és, jo crec que aquí Deco, el Fernando Polo avui es publicava que ja té una oferta de renovació. Deco això ho té bastant clar. Que a mi és una de les coses que m'està agradant de Deco, és jo et faig una oferta de renovació, com amb Dembélé l'any passat. Jo et faig una oferta de renovació. Si tu no la vols, si la rebutges, vine amb una oferta. Perquè o renoves o te'n vas. I a mi això em sembla una gran...
Però la posició de força la segueix tenint el jugador, si té contracte.
Si té contracte, sí, però sí, a mi em sembla, com a mínim, jo d'aquí no em mouré. Creus... Això és una bona estratègia, que no em surti la paraula.
Creus que les renovacions d'aquestes poden ser com renovacions a la baixa, encobertes, per dir, bueno, podem arribar a això...
Home, si no és que De Jong no pot estar seguint cobrant el que cobra.
Sí.
Si estem parlant que és el jugador més ben pagat de
el
la plantilla. El migcampista
més ben pagat d'Europa.
Ara Jong... també hi ha uns diferiments, no?, en aquests últims anys.
Sí, però
això... Inflant el sou, però sí, sí.
Però això se li acaba, per tant, ell ha d'acceptar que el sou li baixarà considerablement. I a part que la situació econòmica del Barça no té res a veure amb la que era, crec que va renovar abans de la pandèmia.
Sí. Un minut per sobre de dos quarts d'una. Ara la Laia ens explica l'última hora de Granada. Cinema, esport i política. També avui el tu diràs pel mateix preu. Perquè a aquesta hora, ho publiquen diferents mitjans de comunicació i també ho expliquem des de RAC1, el Partit Popular, i en particular Alberto Núñez Feijóo, acceptaria un indult a Carles Puigdemont si torna a Catalunya. Això sí, avisen que seria amb una llista llarga de condicions. A veure, Arnau Mañé, bona nit.
Bona nit, sí, embolica que fa fort, on tu diràs d'aquests de girar fort. Sí, és una llista llarga de condicions les que posa el PP per aquest indult amb condicionants. Dic que és una llista llarga perquè d'entrada, perquè hi hagués aquest indult, fonts populars expliquen a RAC1 que hi hauria, per exemple, demanarien que Puigdemont passés comptes amb la justícia espanyola, és a dir, que Puigdemont i també la resta d'exiliats passessin per la presó provisional, un escenari, per tant, que seria inverosímil, perquè tots ells ja han dit que això no passarà. Perquè aquest indult que ara el PP i Feijóo en particular obre la porta a acceptar, també demanarien que Puigdemont, la resta d'exiliats, insistim, també Marta Rovira, Lluís Puig, Toni Comín, s'empenedissin de tot el que van fer l'1 d'octubre, per tant, que baixessin totalment el cap. Què passa? Que és sorprenent perquè és la primera vegada que el PP i Feijóo s'obren aquesta possibilitat d'un indult condicionat i que, per tant, sigui una alternativa a una amnistia que des del PP des de fa mesos que no veuen legalment. Per tant, aquesta proposta, aquesta idea de Feijóo, que fons de la direcció del PP ho situen en les negociacions de la investidura fallida a l'agost, amb Junts, en aquell moment l'amnistia va ser un no rotund i des de Gènova van plantejar-se internament aquest possible indult a Carles Puigdemont i als exiliats. Una opció que deixem clar que el PP no va arribar a oferir mai, però que internament continua sobre la taula sempre i quan es produïssin tots aquests condicionants que ara mateix semblen complicats de complir.
Sí, perquè, clar, passar comptes amb la justícia espanyola, dius, i el penediment de tots els actes del dia
vinculats al procés, vinculats al d'octubre, especialment al referèndum. Què passa? Que a més hi volen afegir un compromís explícit de Puigdemont, Rovira i companyia, això, dient que mai més tornaran a repetir aquest trontoll a l'estat de dret que, segons ells, hi va haver el 2017, 2018, 2019. Per tant, un escenari complicat, però que ara, Feijóo treu a passejar en plena campanya electoral de les eleccions gallegues i en ple debat de l'amnistia al Congrés.
Doncs aquesta és la informació. Aquesta hora de la nit. Demà, evidentment, més detalls amb el Bundó, el Via Lliure, Arnau Mañé, company dels serveis informatius de RAC1 a Madrid. Gràcies, bona nit.
Bona nit, cuideu-vos.
Gràcies. 4 minuts per sobre de dos quarts d'una. Una pausa, un minut i mig i de seguida rematem la tertúlia i ens quedem a la gala dels Premis Goya a saber per qui són els últims premis, especialment el de millor pel·lícula i millor direcció del cinema espanyol. Ara tornem.
RAC 1. Polestar. Tot va començar amb una idea. Una idea amb vista al futur. I amb aquesta idea, continuem. El Polestar 3, el SUV de l'era elèctrica, s'uneix al Polestar 2. Descobreix la nostra gamma a l'Espace de Barcelona. Rosselló 214. Polestar.com.
Si casa teva és un reflex de la teva personalitat, per què la decores amb mobles que no són del teu estil? Aprofita els dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA només aquesta setmana. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Mobles La Fàbrica. A Manresa i Vic.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Una història com la vostra es mereix el millor musical de Barcelona.
Aquest Sant Valentí regala La Història Interminable i aprofita la nostra promoció especial.
El musical que ja ha enamorat a milers de persones al Teatre Apolo. Aconsegueix les teves entrades a lahistoriainterminablemusical.com.
Mundo Deportivo i One Sixteen presenten el màster final de The Paddle Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Bella Paddle Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
RAC1.cat. Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El cop noticiós de RAC1.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
I 5 minuts i la una, acabant de fer la prèvia del Barça-Granada demà a partir de les 9 de la nit, una hora abans, com sempre, en directe a la sintonia de RAC1 amb el Pou i companyia. Del Granada, precisament, del penúltim classificat de primera, que hem de saber, Laia?
Doncs que és ara mateix a 8 punts de la salvació, només n'ha sumat 12 en tot el que portem de temporada, per tant, situació delicada, però intenten esgotar totes les opcions de seguir a primera una temporada més, i per intentar-ho no quedarà. A l'octubre hi va haver-hi canvi a la direcció esportiva, al novembre Alexander Medina va agafar l'equip, substituint Paco López a la banqueta, i al mercat d'hivern hi ha hagut, atenció, 20 moviments, 11 arribades i 9 sortides. Després ens queixem dels mercats del Barça. L'entrenador, l'uruguaià Medina, creu que guanyar el Barça és difícil, però no impossible.
Es un equipo que tiene muchas virtudes, pero también algunas situaciones que nosotros podemos aprovechar en la planificación de partido. Ojalá que se pueda dar ese partido, que nosotros podamos explotar, que los jugadores entiendan los espacios donde podemos lograr comenzar a tener esos beneficios.
I creu que aconseguir un resultat positiu pot ser el clic per aconseguir la salvació.
Sería de un espaldarazo y de llenarnos de confianza ganar un partido importante contra un gran rival. Podría ser un antes y un después para nosotros, o de plantar esa piedra fundamental. Entonces, con esa convicción y creyendo en lo que estamos haciendo, vamos a ir a plantar cara en el partido de mañana.
Demà no poden jugar per sanció Piatowski, ni tampoc Gonzalo Villar, i Lucas Boye es baixa per lesió. Encara no hi ha convocatòria oficial, però en principi estaran disponibles el porter Raúl Fernández, Bruno Méndez i també Víctor Díaz, jugadors que en els últims dies han arrossegat molestes i han sigut dubtes per aquest duel de demà.
Qui xiula demà?
Xiularà Ortiz Arias i al bar hi haurà Del Cerro Grande. Demà es celebrarà l'any nou xinès, l'any del drac de fusta, que comença avui, ha començat aquest dissabte 10 de febrer. Les entrades que queden van des dels 64 euros, les que queden disponibles, però hi ha un 40% de descompte per tothom qui ho vulgui per celebrar l'any del drac.
Demà, Granada, 9 de la nit, per molt any xinès i drac de fusta, no? Difícil, difícil que veiem molta gent a Montjuïc.
Sí, jo no imagino un desplaçament massiu que col·lapsi Plaça Espanya. És un partit que no convida molt.
Hem parlat poc del partit, no té molt cartell, el Granada és penúltim a la classificació, però compte que últimament ja no és aquell Granada que rep 4 o 5 gols,
Sí, sí.
El que dia és que a la primera volta, que el resultat va ser d'empat a 2, va fer els dos gols Brian Zaragoza, un, si no recordo malament, el 18 segon de joc. Brian Zaragoza ja no hi és un dels moviments, és un dels jugadors que ha sortit, ha marxat al Bayern de Múnic, era una de les principals amenaces ofensives del Granada.
Podria ser un bon partit, Ferran, per veure un Barça exuberant i contundent.
Sí, clar. Sí, però em sembla que aquest any el Barça no... Serà difícil veure un Barça exuberant i contundent quan has de jugar amb Christensen de pivot. Segurament Xavi no pot jugar el que vol jugar i mentre guanyi el Barça ja podem estar contents, perquè tal com està l'equip que tens i tal, el Barça està jugant amb nanos de 16 anys.
Mireia, quin partit t'esperes demà? Quin t'imagines?
Bueno, si ara parlàvem de que no s'omplirà Plaça Espanya, que és un partit que té molt poc cartell, etc., crec que els jugadors han de tenir una altra percepció, perquè segurament també tindran la mateixa un diumenge a les 9 de la nit contra el penúltim classificat. És un partit que costa d'empassar.
El mes de febrer, no?
Correcte.
Sí, per tant,
jo el que prevec és que l'equip estigui actiu, que l'equip vagi pel partit, que estigui despert, bàsicament, i que veiem doncs el parts de bones del Barça amb continuïtat en pilota. Ara crec que serà difícil en alguns moments atacar un Granada perquè acumularà molts jugadors, i aquí és on ha de sortir aquesta pulcritud que diu Xavi i aquest talent individual dels jugadors.
19 i la 1. Volies dir alguna cosa més del partit?
No, va dir que al final el Barça té l'incentiu de que el Girona ha perdut 3 punts,
I que al final... Que,
sí, i que no és una cosa menor pel Barça ara mateix.
Vull anar a la Supercopa i cobrar aquest
Supercopa, quedar segon, són calés, bueno... I al final la derrota que ara contra el Girona va fer mal dins el club, per el com i per... Bueno, doncs retallar-nos amb el Girona jo crec que també seria una mica, doncs, de... orgull i de moral.
És el que ha dit el Ferran, és una mica la qüestió. Ara és saber qui quedarà segon, més que qui quedarà primer, que si tot va com està anant fins ara, el Madrid té moltes opcions d'endur-se aquesta lliga. Va, que tancarem la tertúlia sentint reaccions de la derrota de l'Espanyol, Espanyol 2, Racing de Santander 0. Hola, Camí, bona nit.
Hola, bona nit.
Pendents, estàvem pendents del que deia Ramis a la sala de premsa. D'entrada, de Ramis, a aquesta hora de la nit, cap novetat,
Cap novetat, perquè l'Espanyol fa nit a Santander, per tant, dubto que el facin fora abans d'anar a dormir. Dormirà amb l'equip i demà, en qualsevol cas, si han de prendre decisions...
Cap input, que sapiguem.
En principi, continua.
Des de presidència, tampoc, no? Deuen estar celebrant l'any nou.
Clar, és un dia... No, és un dia complicat. A més, ara són les 7 del matí a la Xina. No sé si ha vist...
complicat, doncs.
Clar, sí. Potser al principi al final, no?
O has tirat la nit.
Tu, Ballús, l'any nou a les 7 del matí, difícil prendre decisions, eh?
Sí. Bueno, en cap moment prenc bones decisions, jo també t'ho diré.
Què ha dit Ramis?
Doncs mira, hi ha un tall que em sembla molt significatiu, perquè és la primera vegada que deixa la porta oberta a que l'Espanyol no pugi a primera divisió, i ho ha dit amb un to i amb una manera... que crec que poden ser unes declaracions que el poden acabar de matar, entre cometes, definitivament.
Ni vamos a desperdiciar la oportunidad que tenemos por delante de seguir sumando puntos y llegar lo más arriba posible. Intentaremos llevar lo más arriba posible. ¿Qué puede ser? Creo que el equipo es capaz. Adelante, ¿qué no? Pues tendremos que jugar un playoff por ascender a primera división. ¿Qué no es eso? Pues bueno, pues no habremos hecho un buen trabajo y nos iremos decepcionados.
Bé, jo crec que l'entrenador de l'Espanyol...
Mica llançant la tovallola.
És que no,
o amagant amb llançar.
Per més que ho pensi, o que ho pensi el club, o que se li traslladi això, jo crec que ell no pot fer aquestes declaracions. Entenc que ha d'estar totalment superat, però vaja, em sorprèn, perquè és un entrenador que ha dirigit molts partits en el futbol professional i ha estat jugador. En qualsevol cas, també ha fet autocrítica i ha dit que això és el que creu que ell pot aportar a partir d'ara.
¿En qué me estaré equivocando? O que no le estoy dando tiempo suficiente, con lo cual en vez de 24 tendré que trabajar 32 horas con ellos, lo voy a hacer. O, me estoy equivocando en la elección ahora mismo. Los cambios han venido también un poquito por las situaciones de lesión, que si queréis ahora hablamos, y un poquito obligadas. Y bueno, realmente pues no estamos encontrando, insisto, fuera de casa ese punto...
De fet, no guanya des de l'octubre l'Espanyol a domicili i, depenent dels resultats de la jornada, podria quedar sisè, que és bèstia, perquè l'Espanyol, la sensació que dona és que està fent molt mala temporada, però segueix en posicions de play-off i molt a prop de l'ascens directe. Veurem què passa en les pròximes hores, però vaja, no descarto cap escenari, ni que continuï, ni que marxi Ramis i arribi un altre entrenador. Ja va sonar Carranca fa unes setmanes. En qualsevol cas, vingui qui vingui ara, òbviament no serà una opció il·lusionant.
Aquí us explicarem si hi ha alguna novetat. Proper partit de l'Espanyol, Joan, on és?
Mirandés a casa.
A casa, la setmana que ve. Fantàstic, gràcies, Joan.
Bona nit.
Un quart i la una, volia dir. Sou molt de cinema o no, Ferran, Pol,
sí.
Mireia?
Sí?
Jo, sí? Últimament, no massa.
No?
Jo tampoc.
No?
Per temes familiars que no...
Però una gala dels Goya, per exemple, us la miraríeu?
Sí.
No riguis, Laia, és que no tinc temps de mirar sèries.
No, sí. Laia, tu ets de cinema o no?
No massa. No tinc temps jo tampoc per altres motius.
Qui sí que hi toca de tot plegat és la Maria Cusó. Maria, en quin moment de la gala estem ja? Perquè estem acabant, no?, pràcticament.
Pràcticament, estem ja a la recta final. Queden 6 premis per entregar, els de guió adaptat, guió original, actor i actriu protagonista, i els peixos grossos, per dir-ho d'alguna manera, que són millor direcció i millor pel·lícula. I ara estem en aquell moment de la gala que cap gala se n'en lliure, que és el discurs que fa el president de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, que ha reconegut, per cert, que està molt, molt nerviós, perquè, clar, hi ha el president de l'Estat, hi ha Pedro Sánchez, i es veu, ara confessava, enmig del discurs, que es veu que Pedro Sánchez li ha preguntat el repartiment d'una pel·lícula que va dirigir ell i s'ha quedat en blanc. Diu, estic tan nerviós que m'ha passat això, que m'han preguntat el repartiment de la meva pròpia pel·lícula i no l'he sabut dir. Pues estem en aquest moment així... distès.
Sí, d'impàs, podríem dir, no? Abans
exacte,
de que s'entreguin els últims...
Eufemísticament distès.
Sí. Dels últims premis que s'han entregat, hi ha alguna cosa que valgui la pena destacar?
Mira, hi ha hagut un moment molt maco dels premis que s'han entregat en aquesta última estona, que ha estat el Goya Internacional a Sigourney Weaver, aquest el sabíem, no ha estat cap novetat, però sí que durant el seu discurs, en el qual, evidentment, ha elevat la qualitat del cinema espanyol, la seva originalitat, però ha tingut un moment de record per la Maria Lluïsa Solà, que és la persona que durant 30 anys l'ha estat doblant el català i el castellà aquí, i ha estat especialment maco, que ha tingut un record per ella i ha dit gràcies perquè és la persona que fa més temps que m'acompanya, si més no aquí a casa vostra, i gràcies a ella jo he arribat a les vostres cases. Vull dir que ha estat un moment que la gent l'ha aplaudit molt. I a banda d'aquest moment així tendre, sí que podem actualitzar una mica marcadors, que diríeu vosaltres en el món de l'esport. Hi ha millor actriu revelació per Janet Novas, que és la protagonista d'Ocorno, que se'n va endur la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià, que a més ha fet un discurs d'agraïment en gallec, perquè la pel·lícula està rodada en gallec. També s'han donat els premis a millor pel·lícula iberoamericana per la xilena La memòria infinita, i millor pel·lícula europea per Anatomia d'una caïda, que ja sabeu, és aquesta producció francesa que va guanyar Canes, que ho està petant a totes les competicions, que opta 5 premis Oscars i que aquí als Goya doncs també ha rebut un premi. I l'últim que s'ha donat abans d'aquest discurs, que encara dura, del president de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, és la d'actriu de repartiment, que ha estat una sorpresa molt aplaudida, de dir, tant aquí a la sala almenys de ràdios com a la pròpia gala dels Goya, que és Anne Gavarain, que s'ha endut el premi a millor actriu de repartiment per Vente mil espècies de abejas, que no sé si l'he vist perquè ara estava dient que no éreu molt cinèfils, però
jo t'he de dir que no, Maria. No? No.
Mira,
t'he de dir que no. Aquí a la taula algú l'ha vist? No, eh? Em diuen no, que no. No. Em diuen no? Que no.
Mira, i sé que teniu poc temps per motius molt diversos, però és una pel·lícula que val molt la pena veure. I ella fa un paper molt maco d'una... És la història d'un nen trans, d'una nena trans, i com ho viu la família en diferents estadis, i ella, l'Anne Gavarain, dona vida a una tieta àvia d'aquesta criatura, que realment fa un procés d'acompanyament molt, molt maco.
És una de les pel·lícules nominades a millor pel·lícula, juntament amb Cerrar los ojos, saben aquell, de David Trueba, Un amor i La sociedad de la nieve, de Bayona. D'aquestes 5... La Sociedad de la Nieve l'heu vista o tampoc?
Sí, sí.
Sí, eh? Sí, tu, Balló, sí, eh?
Jo aquesta també.
Ah, sí?
I
què, us va agradar
molt
o no us va agradar?
Molt bé, sí, sí. També ara fa de mal fer que no, no?
No, però pots dir-ho.
No.
Pot ser crític.
Em va agradar molt.
Després de 10 nominacions, després de 10 premis als Goya, ara si diguessis
ara
que...
Sí, ara és lleig. Sí.
Però pots dir-ho, pot ser crític.
No, que em va agradar, de veritat. No, que em va agradar.
Està molt ben fet.
La de Saben aquell em va agradar molt.
També l'has vista?
Sí, també. I n'he vist una altra, crec, de les que has mencionat.
Cerrar los ojos, un amor...
No sé si n'has fet.
No, jo he dit que una mica m'agrada.
Sí.
Cerrar los ojos i un amor.
Cerrar los ojos.
També l'has vist.
Sí.
I què tal?
Jo diria que prefereixo les altres dues.
És a dir, la no, Sociedad de la Nieve i saben, sí, i saben aquell.
Sí, sí.
Algunes d'aquestes cinc, Mireia?
No, no, jo estic amb...
amb feinada, amb feinada.
No tinc gaire temps.
Poc temps, poc temps. Poc cinèfil, poc tertulià cinèfil avui a la tertulià del Tu Diràs. Ferran Martínez, Pol Ballús, Mireia Vera, ha estat un plaer, com sempre. Xerrar de cinema, encara que sigui una mica, i també d'esport. Que vagi bé. Fins la propera.
Gràcies.
Gràcies, Laia. Bona nit.
Bona nit.
Una pausa i de seguida els últims quatre premis, els quatre premis grossos en directe aquí a RAC1. Els últims quatre premis dels Goya. Ara tornem.
Tu dirà, amb Gerard Ballet.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2,
L3H2, L3H3.
Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Diuen que juga com s'entrena. A City Mobs and Boy estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mobs and Boy, motor de la mobilitat sostenible. citymobsandboy.com, cap a un futur millor.
Atrevit, capaç, 0% emissions, fins a 610 quilòmetres d'autonomia, 100% Subaru. Així és el nou Solterra, el primer SUV 100% elèctric de Subaru. Tota la seguretat i eficiència per arribar on tu vulguis.
Descobreix-lo al nou concessionari Subaru a Barcelona, al Mugàver 167 i Subaru Barcelona Punès.
Es que tú me das, es mucho más de lo que pido.
Per tot el que ens dones, tu mereixes tot i més. Gama Mazda Volkswagen. Ara amb més equipaments. Pintura metal·litzada, càmera posterior, sistema Beats Audio, sistema d'arrencada sense clau i més. Tot de sèrie. Descobreix Mas, el teu concessionari Volkswagen.
Momento Sarsa Volkswagen. Sarsa.com.
Vine a veure en Primícia Auto 88, el nou Fiat 600, 100% elèctric. Més sostenible, més llibertat, amb fins a 600 quilòmetres d'autonomia. Més tecnològic i amb una càrrega molt més ràpida. Apropa't i descobreix-lo a Auto 88 La Maquinista, concessionari oficial Fiat. I sol·licita el teu test drive a auto88.com.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Estàs pensant en canviar-te el cotxe? Fins a final de mes pots estrenar un Cupra amb el millor preu garantit. Sí, sí, el millor preu garantit. Cupra Formentor en estoc d'entrega immediata a partir de 29.000 euros. T'esperem a Ondinauto Cupra, Barberà, Sant Cugat i Manresa. No t'ho pensis. Vine i estrena un Cupra al millor preu garantit.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Vinga,
Una mica més. Ja gairebé hi som. Aconseguit!
Després de la pujada de gener, arriba un febrer d'oportunitats amb els 10 dies Nissan. Vine al teu concessionari Nissan del 2 al 13 de febrer i aprofita les millors ofertes per estrenar un Nissan amb lliurament immediat. Corre, que s'acaben!
Nico Center. Som a Tarragona, Reus, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.
Atrevit, capaç, 0% emissions, fins a 610 quilòmetres d'autonomia, 100% Subaru. Així és el nou Solterra, el primer SUV 100% elèctric de Subaru. Tota la seguretat i eficiència per arribar on tu vulguis.
Descobreix-lo al nou concessionari Subaru a Barcelona, al Mugàver 167 i subarubarcelona.es.
Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki.
Què?
Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days. 21, 22 i 23 de febrer.
Informa-te'n a Roma Kuruma Suzuki. A Barcelona, al carrer Potosí. També a Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
4, 10, 11, 20 i 22, i els sols, el 7 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Quatre i la una, ara de seguida torno cap a Valladolid amb el tram final dels Premis Goya. Abans repassem res, un parell de coses de l'actualitat esportiva. Per exemple, la Lliga F, després de l'àmplia victòria per 8-0 del passat dimecres a la Copa de la Reina contra el Sevilla, avui el Barça ha tornat a guanyar les andaluses, aquest cop a la Lliga, per 0 gols a 3. Janire Gallut, bona nit.
Hola Gerard, bona nit. Les de Giraldez, visitaven l'estadio Jesús Navas buscant de nou una victòria per refermar el seu liderat en ple de victòries a la Lliga F. Un gol de Claudia Pin al primer temps i els de Graham i Marion en el segon han segellat una nova victòria per a les blaugranes, que en sumen un total de 16 amb 48 punts. Jonathan Giraldez ha donat descans a jugadores que acumulen molts minuts, com Ingrid Engen, Patrick Guijarro o Lucy Brons. Salma Parayuelo i Graham Hansen han sortit per jugar els darrers 20 minuts del partit. Les dues davanteres blaugranes han revolucionat un partit que s'estava fent feixuc. De fet, la Noruega ha fet el segon quan només portava 3 minuts sobre la gespa. I pràcticament en la jugada posterior, Aitana Bonmatí ha rebut dins l'àrea i ha temporitzat fins l'arribada de Mariona, que ha entrat la pilota fins al fons de la xarxa fregant el primer pal. Doncs 3 punts més abans de tornar a casa amb dos partits seguits en 4 dies contra el Llevant i l'Atlètic de Madrid, i després hi haurà aturada de seleccions.
Partits claus pel Barça, Llevant, Atlètic de Madrid, a casa del Johan Cruyff per encarar ja el títol de Lliga. Llevant les Planes, per la seva banda, ha tornat a empatar al Municipal de Sant Joan d'Espí, aquest cop contra l'Eibar.
Exacte, les de Ferran Cabello han hagut de remuntar el resultat a les acaballes del partit, i Jessica Martínez, amb una falta des de la frontal, ha posat l'1-1 al marcador, resultat que seria el definitiu. L'acció prèvia del gol ha estat un cop de cap que ha rebut Yasm Rabet, que s'ha hagut de retirar en llitera per la forta contusió. Avui han debutat tant Bàrbara Latorre com Melanie Serrano, amb dues exjugadores del Barça i incorporacions d'última hora per al conjunt de Sant Joan d'Espí. La mateixa Melanie ha confirmat al micròfon de RAC1 que el futur enfrontament amb les blaugranes tindrà força càrrega emocional per ella.
Bueno, la verdad es que no lo he pensado. Es un partido, pues seguramente será muy difícil a nivel emocional, pero bueno, la vida me ha puesto así que vamos a por ello.
Melanie Serrano és la jugadora amb més partits amb la samarreta del Barça, amb un total de 517, i on es va retirar fa un any i mig. Torna al futbol professional en aquesta segona volta de la temporada per ajudar les de Sant Joan d'Espí. Un Llevant les Planes que segueix sense conèixer la victòria i suma un punt per mantenir-se desenes, amb 19.
Gràcies, Janíria. Bona nit.
Bona nit.
Bàsquet, recta final per la Copa ACB. Dani Aguilar, bona nit.
Hola, Gerard, bona nit.
Queda menys una setmana perquè Barça i Manresa s'enfrontin a un dels quarts de final de la competició, però demà tenim una gran avançada, precisament a l'última jornada de Lliga, abans de la Copa Manresa-Barça al Nou Congost.
Sí, serien partides en qualsevol escenari perquè ja sabem l'ambient que respira la capital del Bages cada vegada que la visita l'equip blaugrana, però hi ha encara més condicionants que augmenten aquest atractiu. Més enllà de ser el precedent immediat de la Copa, perquè el Manresa ha guanyat aquesta temporada al Palau Blaugrana, derrota molt dolorosa per al Barça i que va suposar un element clau perquè els de Pedro Martínez siguin a Màlaga. El tècnic de Malocal ha remarcat a la prèvia que els dos partits, el de demà i el de divendres que ve a la Copa, són dos escenaris absolutament diferents.
Crec que són dos, efectivament, dos competicions diferents, com dius, i nosaltres hem d'estar centrats en el partit del diumenge. No? El partit de diumenge, juguem a casa, el següent partit, el de la Copa, no serà a casa nostra, competicions diferents, anar partit a partit, a veure si podem fer les coses molt bé, i el que sí que està clar és que els dos equips, aquest partit és una casualitat, diguem, de la competició, no? Els hi donarà informació per al de la setmana següent, no? Però això ja ho veurem.
Amb Dani García, que ho té molt difícil per arribar, sense Pierre Oriola, segueix millorant, això sí, veurem si ja ho té minuts, i també l'últim fitxatge, Selon Magut, ve al Barça, també pendents de la infermeria, perquè Caicedo ja té l'alta, podria entrar, veurem Àlex Abrines, és un dels escenaris també que tornés demà, i pel que fa al doble compromís consecutiu davant el Manresa, Roger Grimau respira una línia similar a la del seu homòleg.
A partir de diumenge, i a partir d'aquí ja suposo que començarà a parlar de Copa. Ara l'únic que ens interessa és aquest partit de diumenge. És veritat que la singularitat del partit és que ens trobem d'aquí no set dies, ens trobarem una altra vegada i a la Copa, però bueno, hem d'afrontar el partit a com si no hi hagués Copa.
El partit a 6:45 i, per cert, encara d'afegeix un ingredient més. Si el Barça guanya, serà tercer en solitari, perquè avui el Palència sorpresa Gran Canària, amb qui estava fins ara empatat l'equip blaugrana, 82-58, han perdut els canaris davant el CUE.
Aquest partit el viurem en directe al Superesports. Abans, a les 5, Dani, juga el Joventut.
Sí, davant Baskonia, veurem si pot recuperar sensacions l'equip de Carles Durant després de la dolorosa patacada a Riga, i tot això abans que arrenqui l'aturada més llarga de la competició, inusual als últims cursos. Sense ser a la Copa, després de demà no tornarà a competir la penya fins al mes de març. Encara el Joventut sense Allen i Andrews, una aturada que ja ha començat el Bàsquet Girona, que s'ha estavellat avui contra l'Andorra d'una manera contundent, amb un inici prou bo, però a partir de llavors hi ha hagut una preocupant desconnexió gironina contra un conjunt que tenia una victòria menys, acumulava 3 derrotes seguides, i entra al final del primer quart i al primer tram del segon hi ha hagut un 32-4 que ha deixat ja el partit vist per sentència. Cat Sicaris era així de clar.
Hemos jugado solo los 7 primeros minutos en un partido de baloncesto que dura 40. Hemos colapsado de todos los sentidos, ¿no? Entonces nada, esas 3 semanas que tenemos del parón, hay que apretarnos nosotros mismos, porque no puedo permitir un partido como de hoy.
El Bàsquet Girona torna a la competició diumenge 3 de març contra Obradoiro.
I per tancar, Dani, demà estarem pendents de la resolució del preolímpic femení, que arriba al grup d'Espanya més igualat impossible.
La selecció de Miguel Méndez, empatat amb Hongria, Japó i Canadà, una victòria. Tothom pot ser primer o últim, i els comptes són clars. A les 3, Canadà-Japó. A 6:15, Espanya-Hongria. Ara bé, aquest segon partit estarà totalment condicionat pel primer, perquè si guanya el Japó, Espanya ja estarà classificada. Per contra, si veu com guanya Canadà, serà Hongria qui obtindrà el bitllet abans de jugar. Així que això sí, la selecció espanyola jugaria contra un equip classificat, per tant, amb molt menys en joc.
Doncs demà sortim de dubtes. Ho explicarem durant el Superesports. Dani, bona nit.
Adéu, bona nit.
Passen 3 minuts de la 1 de la matinada. Hem repassat ja tot el que havíem de repassar pel que fa a l'actualitat esportiva al Tu Diràs, però, com us hem dit al principi, el que farem serà quedar-nos fins que s'acabi la gala dels Goya que s'està fent a Valladolid, i que no sé en quin punt està ara mateix, Maria. No hem avançat pel que fa al repartiment de premis respecte a fa 20 minuts, em sembla, eh?
No, mira, de fet, crec que sóc esclava a les meves pròpies paraules, perquè amb una de les connexions que hem fet hem dit, home, doncs té prou bon ritme, l'Anna Belén ens havia promès a la catifa vermella que ells intentarien que fos una gala àgil, que és cert que fins ara ho havia estat, però sí que hi ha hagut un parell de moments que han trencat molt el clímax, sobretot el discurs del president de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, que ho hem comentat en directe, s'ha allargat moltíssim i ha fet que tot ja vagi una miqueta més tard, i després, ara tot just s'acaba de viure un moment que ha estat llarg, però ha estat molt emotiu, que ha estat el tradicional in memoriam que es fa en aquest aquestes gales de premis. En recorda tots els professionals de la indústria que ens han deixat l'últim any, i ha estat un moment preciós perquè ha estat acompanyat de la música en directe de Sílvia Pérez Cruz i de Salvador Sobral, guanyador d'Eurovisió, que han interpretat una peça meravellosa mentre anaven sortint projectades les imatges d'això, d'aquests professionals que han mort durant l'últim any. Així doncs, a nivell de marcadors estem exactament igual com estàvem fins ara.
Val, i falten 6 premis per repartir, si no m'equivoco.
Exacte.
Millor guió adaptat, millor guió original, millor actriu protagonista, en categoria masculina i femenina, millor direcció i millor pel·lícula. Són aquests 6 premis.
Ara ja queden aquests 6 premis molt esperats. Si vols, podem fer una mica de repàs de com va la nit, per si hi ha algú que s'estigui just connectant ara o que no sap de què va la cosa, perquè podríem dir que fins ara la Societat de la Nieve de Juan Antonio Bayona està arrasant sense cap mena de dubtes en aquesta edició dels Premis Goya. Porta 10 premis de les 13 estatuetes a les que...